Un helicòpter de salvament marítim ha rastrejat avui cap vespre al sud de Cabrera. Segons l'ONG Caminando Fronteras, 81 persones procedent d'Algèria haurien desaparegut intentant arribar a les Illes Balears. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
L'avís de la desaparició d'aquestes 81 persones que viatjarien en tres embarcacions diferents l'ha donat a l'ONG Caminando Fronteras, això després de rebre l'alerta de familiars que asseguren que no han tingut notícies d'ençà de diumenge passat. Entre els desapareguts hi hauria 10 dones i també 2 infants de molt poc temps. La delegació del govern central a les Illes Balears assegura que els avions de Frontex s'afegiran a les tasques de rastreig en la propera sortida. Són persones que intenten arribar a les illes com en el seu moment ho va fer Neu López, Diamante Gata.
Sí, un jove de la Costa d'Ivori de 19 anys que viu a un pis d'emancipació d'Inca i somia a convertir-se en electricista. Aquest és el seu testimoni a IB3 Ràdio.
Estoy estudiando y trabajando. Electricista. Es la electricidad. Pero ahí no es lo mismo. Puedo conseguir algunas cosas no. Pero aquí, lo que no he podido conseguir ahí, aquí sí que lo he conseguido.
En un minut coneixerem els detalls del testimoni d'aquest jove de 19 anys i ho farem el mateix dia en què el govern de les Illes Balears ha fet saber que hi haurà més places per a joves extutelats que gestionen els Consells Insulars.
Les places de la xarxa d'emancipació passen de 206 a 245, segons la directora general d'Infància i Joventut, Catalina Iserna. La manca d'habitatge afecta tota la societat.
Ha estat l'accés a l'habitatge, realitat que se reflexa a totes les persones de les illes, joves de les Illes Balears, i donada la situació de vulnerabilitat del col·lectiu extutelat, pues, s'agreuja encara més.
I al poble de Felanitx s'han trobat els cadàvers d'un home de 50 anys i de la seva mare de 80.
Ha succeït al seu domicili de Porto Colom. La Guàrdia Civil investiga les causes d'aquesta defunció. Per ara no descarta cap hipòtesi. N'ha parlat la batllessa de Felanitx, Catalina Soler.
Esperàvem anar al forense i tot això, però sí que es quedava, però sí, com ho van dir, no hi havia senyal de res, més que moltes pastilles per allà i això.
I la Guàrdia Civil ha detengut per ara 5 persones a Palma presumptament relacionades amb un delicte de robatori de patrimoni a cases de la part forana.
L'operació s'ha desenvolupat en un edifici del carrer de Manuel Azaña i en un altre de l'Avinguda de Mèxic, a la barriada del Nou Llevant.
I una altra operació, en aquest cas de la Policia Nacional, s'ha fet contra una organització especialitzada en robatoris violents, habitatges de luxe a distints punts d'Espanya i també a Eivissa.
Haurien actuat una desena de cases, entre d'elles la del futbolista italià Marc Verratti. En total es feren amb un botí de més d'un milió i mig d'euros en joies, bosses o rellotges de luxe. Hi ha 5 detinguts.
I el ple de l'Ajuntament de Palma, que encara ara dura, avui de matí ha passat això.
Necesitamos garantizar su seguridad por delante de cualquier cosa.
Yo me voy voluntaria, yo me voy voluntaria.
La calle.
Yo me voy voluntaria.
És el regidor Javier Bonet de l'Ajuntament de Palma, tinent de batllia de Palma, parlant amb els afectats del desallotjament de l'antiga presó de Palma, que han pres la paraula avui al ple, com han dit, de Palma, per mostrar el seu descontentament a causa de la falta d'alternatives residencials.
Demà l'Ajuntament de Palma farà saber quantes persones s'han identificat durant aquests 2 dies de registre. Cort assegura que cerca alternatives, però que l'objectiu ara és garantir la seguretat.
I quan s'acosta el Dia de la Dona, dia 8 de març, l'igualtat és el partit clau. Continuam obrint camí. Aquest és el lema de la campanya organitzada pel govern en el Dia Internacional de les Dones de l'any 2026.
La igualtat és el partit clau. Continuam obrint camí.
És una campanya aquesta que ha comptat amb dues esportistes ben conegudes, ja n'heu sentida, una, Cata Coll, que són les cares visibles, perquè també hi ha la jugadora de bàsquet Vini Salamera, Alba Torrents, i doncs són les cares visibles d'aquesta campanya institucional d'enguany que s'ha presentat al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears. I precisament parlant d'esports, tot i que encara no és oficial, Martín de Michelis seria l'elegit per agafar el relleu d'Arrasate a la banqueta del Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, el que
no sabem si la gent hi arribarà a temps per asseure's a la banqueta de Son Moix aquest dissabte en el partit contra la Reial Societat. Tot i això, Gustavo Siviero, l'entrenador del filial, està preparat per el que faci falta i avui matí ha tornat a dirigir la sessió d'entrenament. D'altra banda, el Reial Madrid s'ha classificat per als vuitens de final i demà, junt amb el Barça i l'Atlètic de Madrid, sabrà qui és el seu pròxim rival. I a la Copa del Rei de voleibol, d'equip a poc menys d'una hora, el Conecta Balear Manacor jugarà l'eliminatòria de quarts de final contra el Leganés, un partit que podreu seguir a partir de les 8 del vespre pel web d'IB3.
Pel que fa a la temperatura d'aquests dies, Dani Capó, bon vespre. Ara s'ha de dir que de dia és una cosa, però de vespre és una altra.
Bon vespre, sí, contrastos molt evidents els que tenim aquests dies anticiclònics aquí a les illes, amb unes temperatures nocturnes que són baixes. A primera hora del matí ens han d'abrigar bastant, en sortir de casa nostra, però després la cosa canvia molt. Tenim un ambient pràcticament de primavera una vegada que aquestes boires s'han esvaït. De fet, avui ha tornat a lluir molt el sol i hem arribat fins als 24 graus. En aquest cas ha passat això a Palma. En vista demà, la situació canviarà poc. Podem tornar a repetir algunes boires a primeres hores, preferentment a punts del llevant de Mallorca, per on aquí les poden notar una mica més, també les poden tenir més puntualment la resta de les illes, també d'origen marítim, però després ens tornarà a quedar un dia molt, molt tranquil, amb sol, amb alternança de sol, amb qualque interval de núvol prim, que és a veure, pot anar arribant a mesura que avancin les hores, i amb màximes que encara superaran els 20 graus, preferentment a punts d'interior de Mallorca i també cap a Eivissa. El vent per la seva part, un dia més, bufarà fluix, ho farà de xaloc, per tant, a la mà i mantindrem la tranquil·litat.
Moltes gràcies, Dani Capó. Por i parau ara esment a la lletra d'aquesta cançó que ara sentireu.
Tenen la mà dels pams, però hi faran piscina. No hi volen trobar bord, ni tampoc a cap vecina. No hi volen morts de fam, només carteres plenes.
No hi volen mort de fam, només carteres plenes, diu la lletra de la cançó Cala Rata, del nou disc del Menorquins, Rudimentari.
I que avui ha vist la llum i que, com és habitual, és un rigui de lletres reivindicatives. Mostren el seu toc crític contra l'especulació i el que consideren que suposa la destrucció de Menorca.
El disc en qüestió es diu Mal herba sempre creix, o dit d'una altra manera, és allò mateix que dir-se Mal herba mai mor. I de tota casta d'herbes està fet aquest informatiu. Amb Neu López, Maria Eugènia Quegles i Victòria Morell a la redacció, mentre que Joan Jiménez és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Dit en començar, un helicòpter de salvament marítim ha rastrejat avui cap vespre a la zona sud de Cabrera. Ho ha fet després que avui dematí hagi rebut l'avís de l'ONG Caminando Fronteras, segons el qual 81 persones haurien desaparegut en la ruta en barca des de les costes d'Algèria fins a les costes de les Illes Balears. Aquestes persones viatjarien en 3 embarcacions diferents.
La fundadora de Caminando Fronteras.
Segons la delegació del govern central, a les Illes Balears, aquest helicòpter...
Centra les seves tasques, com deies, de recerca en la costa sud de les Balears i intenta seguir les mateixes rutes de les embarcacions que han arribat els darrers dies al sud de les Pitiuses i al migjorn de Mallorca. Els esforços de salvament marítim s'afegeixen als avions de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, Frontex, que, segons la delegació del govern, rastrejaran la seva pròxima sortida prevista també al sud de les illes.
Ja està precisament avui de matí, com en dic, que Caminando Fronteras ha alertat de la desaparició de 81 persones. Segons aquesta entitat, segons aquesta ONG, en una de les embarcacions viatjaven 10 dones i 2 infants de molt poc temps. Hem dit que d'ençà de dia 22 no se'n té cap notícia. Per aquest motiu, les famílies han dit s'han posat en contacte amb l'ONG i també ho han fet en salvament marítim. Carme Moreno.
La fundadora de Caminando Fronteras, l'activista Elena Maleno, ha explicat a IB3 Ràdio que els desapareguts viatjaven en 3 embarcacions. 2 d'elles partiren el passat dia 22 de febrer d'Algèria rumb cap a les illes. Segons Maleno, en una de les barques hi havia 29 persones i en una altra 30. En aquesta darrera hi viatjaven, com han dit, 10 dones i 2 nadons. La tercera barca desapareguda va partir dia 24 amb 21 persones procedents de Somàlia i una del Sudan.
Sabemos que ya por la experiencia que tenemos del año pasado, que muchas embarcaciones cuando salen pues se quedan atrás, son las embarcaciones pues que están peor, que tienen malos motores, que necesitan más apoyo, con gente más vulnerable.
Elena Maleno ha reclamat una vegada més al govern espanyol més recursos per cercar les persones que fan la travessia cap a les illes.
Nos preocupa mucho pues que este tipo de búsquedas tienen que ser búsquedas pues más precisas, con mayores medios, porque son embarcaciones que claramente pueden haber perdido el rumbo o pueden estar en una situación de riesgo extremo.
Elena Maleno s'ha posat en contacte amb les famílies dels desapareguts i diu que també reclamen que s'intensifiqui la recerca dels desapareguts.
Aquesta és la situació, com han dit, al sud de Cabrera, en la recerca d'aquestes 81 persones que haurien desaparegut, de les quals no se'n tenen notícies d'ençà de diumenge passat. I mentre tot això passa, també s'ha de dir que continua l'arribada de barques a les illes. La darrera ha estat interceptada per la Guàrdia Civil quan eren de ben les 11 del matí a la zona de s'Estufador de l'illa de Formentera. Hi viatjaven 18 persones a bord.
Enguany ja s'han localitzat 42 embarcacions a les Balears amb un total de 753 persones migrants a bord, segons les dades del Ministeri de l'Interior i de la delegació del govern.
I parlam, com han dit, de migracions i de persones que juguen la vida intentant arribar a les costes de les Illes Balears. Són persones com el testimoni que ara sentireu. És el testimoni de Diomande.
Una part també de problema polític i l'altra també de... Bueno, económico. Aquí, bueno, por lo menos puedo conseguir. Igual lo que sea, pero puedo conseguir.
És el testimoni de Diomande Gata, que posa veu al milers de migrants que juguen la vida a la recerca d'un futur millor. Va fugir de la Costa d'Ivori, el seu país, enmig de la inestabilitat política d'aquella part d'Àfrica, i també enmig d'una greu crisi econòmica i social sense horitzó de millora per als joves. Ineu López, tu mateixa ja has pogut conversar amb aquest jove que només té 19 anys.
Sí, es tracta del testimoni d'un jove, com deies, que ara ha fet els 19 anys, però que era menor quan va arribar a les illes. Va fer un camí molt llarg, tot quan només era un infant i es va haver d'enfrontar a la solitud, la gana i les extorsions de males persones.
Bueno, lo más complicado es salir de mi país. A la edad que salió de mi país, sin decir como es ver tu madre llorando, es lo más complicado para mí. Sin estar con mi madre como casi 7 años, toda la ruta sin estar con nadie, con ese amigo, pero no son como tu familia. Amigo es amigo, familia es familia.
Diomande ens va explicar que va fer feina de bades perquè el varen estafar i que gent més gran en què viatjava el va deixar tot sol. Però no hi ha rancúnia ni males paraules. Gata diu que era una qüestió de supervivència de les persones que l'envoltaven, que no es podien fer càrrec d'un nin. Al costat de Diomande Gata han estat la Fundació Aldaba i el Centre d'Acolliment Residencial de Menors a Mallorca, Llar Donis Reigué d'Inca, un centre que fa feina perquè infants i joves menors puguin passar pàgina després de les experiències de desemparament que han viscut. Diomande ara viu un pis d'emancipació, està a punt d'acabar la seva formació dual i ja li han fet saber una feina que el volen.
Però ahí no es lo mismo. Puedo conseguir alguna cosa no. Pero aquí, lo que no he podido conseguir ahí, aquí sí que lo he conseguido. Estoy estudiando y trabajando. Electricista. Es la electricidad.
La il·lusió d'aquest jove és ara ser electricista, una tasca a la qual contribueixen les entitats socials d'Inca.
I del que acabeu de sentir és el testimoni d'aquest jove de 19 anys, Diomande, un jove que, com han dit, va néixer a Costa d'Ivori i va fer una llarga travessia, un llarg viatge per arribar a les Illes Balears, en concret a Mallorca, i precisament ara, com heu pogut sentir, diu, resideix a un pis d'emancipació que es troba a la ciutat d'Inca. I parlant de pisos d'emancipació per a joves ets tutelats, volien dir, avui han sabut que pel mes d'abril hi haurà més places per a aquests joves que gestionen els Consells Insulars. El govern tindrà 245 places de la xarxa d'emancipació.
Actualment hi ha 206 places gestionades mitjançant concerts amb entitats del tercer sector o habitatges cedits per l'Institut Balear de l'Habitatge. Ho ha anunciat la directora general d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat, Catalina Isern, durant la seva compareixença avui a hora baixa a la Comissió d'Afers Socials al Parlament. Aquests d'aquí a poc temps se li sumaran 10 noves places, 7 a Mallorca i 3 a Eivissa, que corresponen a la compra de 3 habitatges per part del govern, més d'una trentena que ja s'estan licitant. El problema al qual s'enfronten els joves extutelats i la xarxa d'emancipació el pateix també la resta de la societat illenca de la seva edat i també gent més gran.
ha estat l'accés a l'habitatge, realitat que se reflexa a totes les persones de les illes joves de les Illes Balears i donada la situació de vulnerabilitat del col·lectiu extutelat, pues, s'agreuja encara més.
I relacionat amb les arribades de persones migrants, hem de parlar encara d'una altra qüestió, que no és aquesta qüestió directament, però sí que està relacionada, perquè la Guàrdia Civil ha detingut 4 persones que es dedicaven a la sostracció d'embarcacions irregulars que arribaven a les illes, o que arriben a les illes, de fet. Els acusen d'un presumpte delicte de propició indeguda.
Aquests presumptes autors esperaven l'arribada d'embarcacions a les costes de Formentera per, tot d'una que eren abandonades, sostreure-les i dur-les a racons amagats de la costa. A Sant Josep, a Eivissa, s'ha detingut 2 d'aquests individus que haurien amagat a una cova pròxima una d'aquestes embarcacions. Ahir ja es va dur a terme la detenció de les altres 2 persones, en aquest cas a la zona de Talamanca, tot just quan transportaven un motor d'una d'aquestes embarcacions.
Són les 7:15, feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
La artesanía siempre ha estado aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. 4 illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I en clau de crònica negra, en clau de succeïts, han sabut que a Porto Colom, al municipi de Felanitx, s'han trobat els cadàvers d'un home de devés una 50ena d'anys i també de la seva mare de 80. La Guàrdia Civil investiga les causes d'aquestes 2 defuncions.
Ara per ara no descarten cap hipòtesi, tot i que a l'habitatge no hi havia signes de violència i s'han trobat moltes píndoles, com explica la batllessa de Felanitx, Catalina Soler.
Esperàvem anar a forens i tot això, però sí que es quedava, però sí, com ho van dir, no hi havia senyal de res, més que moltes pastilles per allà i això.
I ja vos ho han dit en començar, que avui hi ha hagut una gran operació policial a Palma, perquè la Guàrdia Civil ha detingut, fins al moment, 5 persones a Palma, com han dit, presumptament relacionades amb un delicte de robatori de patrimoni a cases de pobles de la part forana. Aquesta operació s'ha desenvolupat en un edifici del carrer de Manuel Lazaña i un altre de l'Avinguda de Mèxic, tots 2 carrers a la barriada del Nou Llevant.
En l'operatiu han participat una 20ena d'agents que han escorcollat els immobles a primera hora del matí. A les 9:30, els detinguts han estat traslladats a les dependències de la Guàrdia Civil acusats de pertànyer a una trama de robatoris.
L'operació continua oberta i no descarten més detenció, però han de parlar encara d'una altra operació, en aquest cas de la Policia Nacional, que s'ha fet contra una organització d'origen albanès especialitzada en robatoris violents, habitatges de luxe com xalets a distints punts d'Espanya, entre ells l'illa d'Eivissa.
Segons la policia, actuaran a més d'una desena de cases, entre d'elles la del futbolista italià Marco Verratti. En total, es feren amb un botí de més d'1,5 milions d'euros en joies, bosses o rellotges de luxe. Hi ha 5 detinguts.
I un estudiant de l'Institut d'Alcúdia hauria agredit físicament un professor d'aquest centre perquè no estava d'acord amb les amonestacions a causa que li havien imposat a causa d'un comportament inadequat que va succeir ara fa 3 setmanes.
Ho ha fet saber el sindicat d'ensenyament de l'Estei, que condemna els fets i assegura que l'agressió és pel desacord del jove en les mesures disciplinàries aplicades pel centre. Ho ha explicat Rubén Hernández, del sector de la pública d'aquest sindicat.
I entenc que aquesta persona, aquest alumne, no ho ha encaixat bé i ha acabat agredint-te en els docents. Primer ha fet una agressió física i després ha intentat agredir el vehicle.
I això que sentireu ara ha tingut lloc al ple d'avui de matí de l'Ajuntament de Palma.
Que necesitamos garantizar su seguridad por delante de cualquier cosa.
Yo me voy voluntaria. Si tengo la llave ahora mismo. Soy la primera que me voy voluntaria. Pero quiero la llave.
Aquests que sentiu són les veus del regidor de Palma, Javier Bona, que com sabeu és el tinent de batllia d'aquest Ajuntament, parlant, conversant amb persones afectades pel desallotjament de l'antiga presó de la carretera de Solla. S'han viscut com de moment de tensió avui en aquest ple municipal, que, per cert, encara dura aquest ple, a la sala, a Cort. Com heu vist, algun dels afectats han pres la paraula per mostrar el seu descontentament a causa, segons asseguren i segons mantenen, de la manca d'alternatives residencials que els ofereix Cort.
A l'altre costat, Cort assegura que cerca aquestes alternatives, però remarca que primer han de garantir la seguretat de totes les persones que ocupen l'antiga presó i que per això han de desallotjar l'espai. Com dèiem, el primer tinent de batlle és Javier Bonet.
Nosaltres hem activat el protocol. Com s'activa el protocol? Amb una junta de govern que tindrem demà, on nosaltres reclamarem aquest dret de possessió de l'antiga presó. Quan se reclama el dret de possessió, se li dona a aquestes persones 4 dies perquè puguin desallotjar de forma voluntària.
Les autoritats municipals en aquest moment encara actualitzen el cens dels residents de l'antic recinte de l'antiga presó, que previsiblement demà de matí ha d'estar enllestit per poder notificar els residents que han d'abandonar aquest recinte.
Alternatives que demanaven, com heu sentit, angoixades totes aquestes persones que han d'abandonar l'antiga presó, com en Silvino i na Luisa, tots dos malalts. El primer fa 9 anys que viu a l'antiga presó, la segona en fa 8 que espera un habitatge a través de l'Ibavi.
Gracias a los políticos que tenemos, nos pasa esto, que nos quieren echar fuera a la calle, que voy a vivir debajo un puente, yo estoy enfermo.
Porque yo los invitaría a que viniesen y estuviesen una semana viviendo con nosotros. No se vive nada a gusto. Pero sí necesitamos, por favor, una casa. Yo quisiera que hicieran hincapié en esta cosa que pone en la Constitución, que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna. Por favor, señor alcalde, meta su mano en el corazón.
Aquest és el testimoni, és la veu de les persones del resident de l'antiga presó de Palma, que han fet sentir la seva veu al ple d'avui a l'Ajuntament. La situació també ha aixecat espurnes entre els dirigents del partit polític de diferents formacions.
És el cas de l'oposició, que ha criticat la manca d'alternatives residencials i asseguren que no hi ha allotjament real disponible i acusen, a més, l'equip de govern de mentir i d'improvisar amb els més vulnerables. És el que diuen la portaveu de Podem, Lucía Muñoz, i la de Més per Palma, Neus Truyol.
El que hem escoltat avui per part de l'equip de govern és mentida. Si se van voluntàriament, s'aniran al carrer, i això ho sap perfectament. Poden ser atesos per serveis socials? I quant de temps estaran esperant a una solució habitacional?
Si no hi hagués hagut aquesta atenció mediàtica i aquesta atenció pública, els regidors no haguessin actuat, com no ho han fet durant aquests més de 2 anys i mig. Per tant, actuen improvisant quan no els hi queda més remei.
A l'altre costat, Fulgencio Coll, de Vox, ha mostrat d'acord en la resposta donada per l'equip de govern.
Se toma una decisión correcta. Se llega muy tarde. Se tendría que haber hecho muchísimo antes. En primer lugar, lo mismo que son Busquets o la antigua cárcel, ya debería estar un proyecto de urbanización para crear viviendas.
El tinent de batllia, Javier Bonet, assegura que Cort ha demanat ajuda a les entitats del tercer sector per aconseguir alternatives residencials per als ocupants de l'antiga presó i que han fet una petició formal al bisbat. També ha afirmat que l'Ajuntament aprovarà una partida de 90.000 euros per a la neteja del recinte.
I tot això succeeix quan s'han sabut unes determinades xifres en relació al preu de l'habitatge, perquè el preu de l'habitatge continua a l'alça a les Illes Balears i baixen les operacions de compra-venda. Segons el Consell General del Notariat, a les Illes, les cases s'han encarit un 9% l'any 2025, mentre que la resta de l'Estat, aquest increment del preu ha estat del 7,5% de mitjana.
Els preus del metre quadrat només han estat per damunt de la mitjana a 5 comunitats autònomes, encapçalades per les Balears, en 4.000 euros el metre quadrat. Pot ser que aquesta dada està relacionada amb el fet que les Balears siguin una de les 3 úniques comunitats autònomes on baixen les operacions de compra-venda, juntament amb Madrid i les Canàries. A les Illes han baixat un 0,4% durant el 2025. Tornant a les xifres estatals, el cost d'un habitatge va superar l'any passat els màxims que es registren des de 2007 en plena bombolla immobiliària. En tot, les compravendes van créixer un 4,4%, la segona millor dada d'operacions de la sèrie històrica.
I per la mare d'un altre poble, perquè Esporles s'ha autodeclarat zona de mercat residencial tensat. El ple de l'Ajuntament aprovarà avui hora baixa, avui vespre, una moció de pas més per Esporles, d'acord amb els criteris de la llei estatal del dret a l'habitatge.
Amb aquesta autodeclaració, l'Ajuntament reconeixerà formalment que Esporles presenta indicadors propis d'un mercat residencial tensat, que defineix les zones en què el cost de l'habitatge supera el 30% dels ingressos de les llars o els preus han crescut per damunt de l'IPC els darrers anys. La moció acorda reiterar formalment al govern que després de la declaració acati la decisió i faci l'estudi dels indicadors per complementar aquesta declaració d'Esporles com a zona tensada.
Nosaltres és un dret legítim que tenim a defensar una qüestió tan essencial com els habitatges de la gent. No s'accés, sinó també la permanència. És a dir, es xerrà molt d'accés a l'habitatge, però també hem de començar a xerrar també de permanència a l'habitatge. Què tenim a molts de municipis, als pobles? Molta de gent que viu de lloguer des de fa molts anys en el nostre poble, que davant la nova onada de contractes que hi haurà, clar, tenen por de poder perdre, perquè els preus estan pujant moltíssim.
És la demanda que fa el govern Josep Ferrà, batlle d'aquest municipi de la zona de Tramuntana.
I un dels renous que avui s'ha sentit a Palma ha estat aquest. Són aquests els crits i també les sirenes de centenars de gent de la policia local de Palma que s'han manifestat avui de matí. Han recorregut la distància que separa el quarter de Sant Ferran fins a arribar a Cort. Ho han fet per denunciar la paralització del pla d'ordenació que estava previst que entrés en vigor el passat dia 1 de gener. Després de protestar a les portes de l'Ajuntament, el regidor Llorenç Boussà, que ha assumit fa poc, fa aquest avui mateix, les carteres de Funció Pública i de Seguretat Ciutadana, ha sortit del ple de la sala de l'Ajuntament per parlar amb els agents de la policia local que es manifestaven.
Ha estat una conversa intensa, d'uns 5 minuts, de la qual ha sortit un compromís. Dimarts es tornaran a trobar per desbloquejar la situació. El regidor els ha donat la mà i els ha dit que la negociació de pla d'ordenació policial no comença de zero. Els sindicats li han demanat que aquests canvis polítics no serveixin per endarrerir la negociació. Han dit a Boussà que si hi ha resultats efectius minvaran les accions de protesta, però si no hi ha avanços, tornaran a sortir al carrer. Aquest és un fragment de la conversa entre Boussà i Agustí Sánchez del sindicat CESIF.
El mandat i la intenció que tenim és immediata. Per tant,
i l'acord que tenim,
anem,
i el compromís de dia 1 de gener que s'havia de posar en marxa...
Mentira! Anem a reiterar tot el que tenim damunt la taula.
No,
és a dir, la veiem perfectament i per això dic, i també veig la reacció que els també
han
tingut.
Sí, però fins ara
el diàleg
ha estat, el diàleg ha existit, però les solucions no han estat. I nosaltres volem solucions, volem fets.
Els policies asseguren que en els darrers 15 anys la ciutat ha canviat molt i demanen que l'organigrama policial també ho faci. És Òscar Rojas, del Sindicat de Policies Municipals d'Espanya.
Abans se sortia el cap de setmana i veiem pel carrer i les festes, les quatre festes típiques de Palma. Avui en dia no, avui en dia hi ha festa cada cap de setmana, cada festiu, els vespres ja no és divendres i dissabte vespre, ja comencem els dijous. S'ha canviat, la ciutat va evolucionant i nosaltres ens hem quedat com fa 15 anys.
Recordem que el pla d'ordenació afecta uns 800 agents i va ser aprovat per un 90% de la plantilla.
Com hem dit, el responsable de desencallar aquest conflicte laboral a l'Ajuntament de Palma és ara el regidor Llorenç Boussà, que ha assumit dues àrees de govern que fins ara eren competència de dos altres regidors. En concret, eren competència de Miquel Busquets i de Mercedes Celeste. Aquestes àrees s'afegeixen a la que ja gestionava Llorenç Boussà, que era i que continua sent Medi Ambient. Parlem ara d'una informació de servei per als ciutadans, perquè les farmàcies de les Illes Balears retornen a poc a la normalitat, això després de dies complicats pel que fa al canvi del sistema operatiu per dispensar medicaments prescrits a través de la recepta electrònica. El president del Col·legi d'Apotecaris assegura que encara registren incidències, però manco que dilluns, quan el nou sistema que es va implementar el passat cap de setmana va caure de manera total, cosa que va impedir retirar medicaments i obligar a recuperar les receptes en paper.
En una entrevista al programa d'aquesta casa, del dia, Vicenç Terrades ha explicat que encara registra qualque incidència que obliga a introduir dades de manera manual i això pot retardar uns minuts la dispensació de medicaments.
Així ho ha explicat el mateix Terrades.
Depèn del moment de si està funcionant bé o no, però sí que hi ha coes, hi ha un poc d'enfados. Hem de dir que la població s'està portant molt bé i que té molta paciència, però també hem de resaltar la paciència del potecari, que per poder solventar el problema pues, ha de repetir la passada de targeta diverses vegades.
El Servei de Salut ara fa feina per acabar d'adaptar un sistema informàtic complicat, complet, en què s'han hagut d'introduir milers d'històries clíniques. Ara mateix les tasques se centren a permetre la prescripció i també dispensació de medicaments en recepta, però el sistema permetrà moltes altres aplicacions i opcions que fins ara eren noves. Amb aquesta informació s'han fet les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'helicòpter de salvament marítim ha rastrejat al sud de Cabrera, a Bullora Baixa. 81 persones que viatjarien en 3 embarcacions diferents haurien desaparegut, això segons l'ONG Caminando Fronteras.
Ho han fet després de rebre l'alerta dels familiars que asseguren que no n'han tingut notícies d'ençà de diumenge passat. Entre els desapareguts hi hauria 10 dones i 2 infants de molt poc temps. La delegació del govern assegura que els avions de Frontex s'afegiran a les tasques de rastreig en la pròxima sortida.
I el govern ha fet saber que hi haurà més places per a joves extutelats que gestionen els consells insulars.
Les places de la xarxa d'emancipació passen de 206 a 245. Segons la directora general d'Infància i Joventut, Catalina Isent, la manca d'habitatge afecta tota la societat.
Ha estat l'accés a l'habitatge, realitat que se reflexa a totes les persones de les illes, joves de les Illes Balears, i donada la situació de vulnerabilitat del col·lectiu extutelat, pues, s'agreuja encara més.
A Felanitx s'han trobat els cadàvers d'un home de devés una 50ena d'anys i de la seva mare, que en té una 80ena.
Ha succeït al seu domicili de Porto Colom. La Guàrdia Civil investiga les causes de la defunció. Per ara no descarta cap hipòtesi. N'ha parlat la batllessa de Felanitx, Catalina Soler.
Esperàvem anar a forens i tot això, però sí que es quedava, però sí, com a mi no hi havia senyal de res, més que moltes pastilles per allà i això.
La Guàrdia Civil ha detingut per ara 5 persones a Palma presumptament relacionades amb un delicte de robatori de patrimoni a cases de pobles de la part forana de Mallorca.
L'operació s'ha desenvolupat en un edifici del carrer de Manuel Azaña i en un altre de l'Avinguda de Mèxic, tots dos a la barriada del Nou Llevant.
I una altra operació en aquest cas de la Policia Nacional s'ha fet contra una organització especialitzada en robatoris violents, habitatges de luxe a distints punts d'Espanya i també a Eivissa.
Haurien actuat a una desena de cases, entre d'elles la del futbolista italià Marco Verratti. En total es feren amb un botí de més d'un 1,5 milió d'euros en joies, bosses o rellotges de luxe. Hi ha 5 detinguts.
I el ple de l'Ajuntament de Palma, que encara dura, avui ha passat això.
Necesitamos garantizar su seguridad por delante de cualquier cosa.
Són alguns dels afectats pel desallotjament de l'antiga presó de Palma, que han pres la paraula i han manifestat la seva opinió al tinent de batlle de Ciutat, Javier Bonet, per mostrar el seu descontentament a causa de la falta d'alternatives residencials.
Demà l'Ajuntament de Palma farà saber quantes persones ha identificat durant aquests 2 dies de registre. Cort assegura que cerca alternatives, però que l'objectiu ara és garantir la seguretat.
I la igualtat és el partit clau, continuam obrint camí. Aquest és el lema de la campanya organitzada amb motiu de la celebració del 8M, el Dia Internacional de les Dones 2026.
La igualtat és el partit clau. Continuam obrint camí.
És una campanya que ha comptat amb dues esportistes ben conegudes, Cata Coll i Alba Torrents, que són les cares visibles de la campanya institucional d'enguany, que s'ha presentat al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears.
7:33, arriben ara els esports.
Informatiu vespre. Esports.
I aquí, doncs, els esports, tot i que encara esperam que sigui oficial, perquè encara no ho és, hem de dir Martín de Michelis, argentí, es l'elegí per agafar el relleu d'Arrasate a la banqueta del Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El que no sembla és que el tècnic arribi temps per asseure's a la banqueta de Somos aquest dissabte en el partit contra la Reial Societat. Tot i això, Gustavo Siviero, l'entrenador del filial, avui matí ha tornat a dirigir la sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Antonio Asensio i està preparat per al que faci falta. Precisament, el programa Esports 3 han parlat avui de la situació de la banqueta mallorquinista amb Francesc Chichi Soler i l'excapità del Mallorca. Creu que Gustavo Siviero estaria perfectament capacitat per dirigir l'equip.
Si estigués en Gustavo, crec que està sobradament preparat. Personalitat en té també per afrontar aquesta situació.
Pel que fa a Martín Gastón de Michelis, el darrer equip que ha entrenat és el Rayados de Monterrey Mexicà, club en què va acabar la seva etapa com a entrenador el maig del 2025. El tècnic argentí de 45 anys ha tingut passat també a River Plate, amb el qual va triomfar guanyant la Lliga, la Supercopa i el Trofeu de Campions de l'Argentina en 2023. Va entrenar el filial del Bayern de Múnich i va ser entrenador assistent al Màlaga. Chichi Soler ha dit que, vengui qui vengui, el més important és que no hi hagi dubtes sobre l'entrenador.
Crec jo que és més l'acceptació que tingui per part de vestuari, que no hi hagi no m'interessa o no m'interessa, sí, que no hi hagi aquestes dubtes. Sigui ell, o vengui en de Michelis, o vengui qui sigui. Qui vengui ha de caure en bon peu.
De fet, si acaba arribant de Michelis, l'exjugador mallorquinista Germán Lux podria venir com el seu ajudant. L'exporter argentí va ser el seu assistent a River Plate i a Rayados de Monterrey. Tot i això, per a Chichi Soler és vital que el pròxim entrenador del Mallorca transmeti missatges clars als jugadors.
És una qüestió d'entrenadors, d'agafar 3-4 conceptes bons, ferrar on t'has de ferrar, tenir el cul pitjat, tancat, i sortir per en avant i anar per enrere s'intens. I és així, és 11 contra 11.
A banda del futur entrenador, avui el president i propietari del Reial Mallorca, Andy Colbert, que es troba a Londres al Fòrum de Negocis del Futbol, una trobada a les elites financeres del futbol mundial, on exposa el model de negoci del club mallorquinista. Pel que fa al pròxim rival del Mallorca, la Reial Societat té baixes per al partit de dissabte a hora baixa. L'entrenador Pellegrino Matarazzo no podrà comptar amb Take Kubo, ja que l'ex-mallorquinista continua recuperant-se d'una lesió muscular. Álvaro Odriozola i Ru Pérez, amb dos lesionats, i tampoc podrà comptar amb Brais Méndez, que està sancionat. D'altra banda, recuperarà Barrenetxea i Suchich. El conjunt blanc i blau visitarà Somos amb només una derrota en els darrers 9 partits de Lliga i ho farà també 4 dies abans de disputar el partit de tornada de la semifinal de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao, que jugarà el dimecres 4 de març a Anoeta. I a les Champions, el Real Madrid també s'ha classificat per als vuitens de final. Els blancs es varen imposar i vespre per 2-1 el Benfica en el partit de tornada dels 700 de final i deixen així un resultat global de 3-1. Tchouaméni va posar l'empat al minut 16 i Vinícius sentenciava l'eliminatòria a falta de 10 minuts per al final del partit. Escoltam l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
Pues hemos ido de menos a más. Es cierto que cada vez que corregimos algo, que vemos dónde nos están poniendo dificultades, somos capaces de arreglarlo en la segunda parte y bueno, pues eso también es buena noticia, ¿no?
El sorteig dels emparellaments dels vuitens de final d'aquesta Champions es farà demà a les 12 del migdia. El Real Madrid es pot enfrontar al Manchester City o l'Sporting de Portugal, l'Atlètic de Madrid al Liverpool o al Tottenham i el Barça es trobaria amb el vigent campió, el PSG de Luis Enrique, o amb Newcastle. I la selecció espanyola femenina es va concentrar ahir a les Rozas per començar a preparar els partits contra Islàndia i Turquia de la setmana que ve, classificatoris per al Mundial del 2027 al Brasil. Entre les internacionals hi ha tres mallorquines, Patri Jarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales. La portera Cata Coy, lesionada, no ha entrat a la llista.
A
En voleibol, el Conet Balear Manacor debutarà quan siguin les 8 en punt als quarts de final de la Copa del Rei que es disputa a València. El conjunt, dirigit per Alexis González, s'enfrontarà al Leganés al pavelló de la Fonteta. Una eliminatòria gens fàcil per als manacorins, que no han estat capaços de guanyar en cap dels dos partits de Lliga aquesta temporada. L'anterior edició de la Copa del Rei, recordam, el Conet Balear Manacor va caure a la final contra el Guaguas, el gran favorit també de la present competició. Tot i això, els manacorins cercaran aconseguir el primer títol de la història del club. A més, fins a 9 jugadors balears disputaran aquesta edició de la Copa del Rei. El partit entre el Conet Balear, Manacor i el Leganés el podreu seguir en directe a partir de les 8 del vespre pel web d'IB3. I acabam amb l'Illes Balears Palma Futsal, que tornarà a disputar un partit de Lliga aquest dissabte. Els mallorquins visitaran la pista del Pozo Murcia, líder de la competició, quan siguin les 6 de l'hora baixa. L'entrenador Antonio Vadillo té tots els jugadors disponibles, a excepció de Luan Muller, el porter, encara es dubta per unes molèsties. Escoltam Antonio Vadillo parlant del partit.
Vamos a casa del líder, ya está todo dicho, ¿no? El Pozo, la verdad, que está haciendo una liga regular espectacular, están en un gran momento, más allá que ahora pues en los últimos tres partidos vienen de dos tropiezos, pero han hecho una primera vuelta impresionante, arrancaron bien la segunda.
L'enfrontament entre Illes Balears Palma Futsal i el Pozo Murcia el podreu seguir en directe dissabte al programa Esports 3 en joc, juntament amb el partit de futbol entre el Reial Mallorca i la Reial Societat.
Gràcies, Xisco Ribas. Aquesta és l'actualitat esportiva del dia d'avui, 7:40. Fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
I 41 minuts, un home acusat de violar la seva neboda menor d'edat i amb discapacitat en fins a 36 ocasions ha negat aquest fet davant el jutge i ha assegurat que la relació que mantenia la nina era la normal entre familiars.
La mare ha explicat que un dia va veure la filla trista i que quan li va demanar a ella li va contar que el padrí jove abusava d'ella, una acusació que va creure del tot perquè la nina té autisme i sempre conta la veritat, segons afirma la mare. De tota manera, ha assegurat que el seu germà té el seu perdó i el de la petita. La fiscalia demana per a l'home 12 anys de presó i una indemnització de 15.000 euros com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració a una menor.
I parlam d'un altre suposat cas de violència de gènere perquè no hi ha hagut acord en una vista prèvia contra un dentista acusat d'abusar sexualment d'una treballadora.
L'acusació ha oferit reduir la pena inicial de presó dels 3 als 2 anys i també la indemnització de 25.000 a 5.000 euros. Però l'acusat no ho ha acceptat perquè té una altra causa oberta per abús sexual a una clienta, fet pel qual també podria ser condemnat.
I el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques afronta una nova crisi. El Ministeri de Ciència demanarà al patronat de l'entitat el cessament del seu gerent, José Manuel Bernabé, per presumpte assetjament.
L'exsecretària general del centre es va queixar que el gerent li enviava missatges traient pit de les dones amb les quals havia mantingut relacions sexuals. El ministeri, encapçalat per Diana Morant i el govern han proposat el seu cessament i condemna de manera rotunda el que consideren uns fets impropis d'una institució com el Centre d'Investigació del Càncer.
S'acosta el dia 8 de març, això vol dir que és el Dia de les Dones, i és per aquest motiu que comencen a haver-hi moltes iniciatives en aquest sentit, com aquest spot d'una campanya publicitària del govern que ara sentireu.
A totes les dones lluitadores d'una altra època que era més difícil, a donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Ja l'heu sentit, la igualtat és el partit clau, volíem dir, continuem obrint camí. Aquest és el lema de la campanya organitzada pel govern amb motiu de la celebració d'aquest dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones 2026. Una campanya aquesta que ha comptat amb dues esportistes ben conegudes.
Són Cata Coll i Alba Torrents, les cares visibles de la campanya institucional d'enguany del Dia Internacional de les Dones, que s'ha presentat al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, amb la presència de la presidenta del govern, Marga Proens.
Xerram d'en Cata i d'en Alba en noms propis, però sabem que són moltes, les que fan feina cada dia, les que formen part d'aquesta generació que ha romput sostres de vidre, que ha obert portes, que ha agafat el testimoni de tantes dones.
Però ens ha mantingut una trobada amb un grup d'esportistes de diferents disciplines, com ara neus, natació paralímpica, bàsquet i també gimnàstica artística.
I a més, han destacat la importància dels referents femenins en l'esport.
Amb aquest missatge, des del govern de les Illes Balears, reforçam el nostre compromís amb una societat més justa i amb les mateixes oportunitats per tothom. I ho feim des de l'esport, perquè és precisament des de l'esport que se creen referents, que se transformen societats, que se projecten valors i que s'arriba a les noves generacions.
Enguany, com dèiem, el lema de la campanya del 8M és «La igualtat és el partit clau, continuem obrint camí».
I no, aquest és el lema de la campanya institucional d'aquest dia 8 de març, que ja s'acosta, però ja sabeu que quan s'acosta aquesta data hi ha moltes altres iniciatives que no només sorgeixen del govern, sinó que també sorgeixen de diferents sectors socials, no només de les institucions. És el cas d'una iniciativa que ha sorgit de l'àmbit educatiu, perquè la lletra de la cançó de reggaeton, La Chipeta, ha estat versionada al feminisme pels alumnes de l'Institut Josep Miquel Guàrdia de Lleó. Avui n'han explicat el procés de creació en un programa de ràdio gravat al mateix centre. Etzel Camarasa.
El reggaeton és un dels gèneres més escoltats de l'actualitat. Molt joves omplen les seves llistes de reproducció amb aquestes cançons, però a vegades no són conscients dels missatges masclistes que amaguen.
Va ser com molt xocant perquè el tipus de cançó que escolt, pues, no estic acostumada a aquest tipus de llenguatge.
Depèn de les cançons, són, traten les dones com un objecte.
Tothom ho escolta i al final ho han normalitzat, però la veritat és que és un problema greu.
Els alumnes de primer i tercer de l'Institut Josep Miquel Guàrdia de Lleó han transformat la lletra de la cançó La Jipeta, de Noel AA, a una versió feminista, una estrofa on es deia... L'han convertida en...
A lo mío tengo que aguantar un tío que se cree poeta. Deja de comer croquetas, arrebatada.
L'educadora social Esperanza Ramírez i la poeta Sandra Lucena, coneguda com a Mama Fiera, han estat les impulsores d'aquest projecte. Expliquen la dificultat actual d'impartir tallers sobre feminisme en els centres educatius.
Hi ha un rebuig cap a les activitats relacionades amb el 25N i amb el 8M.
Creo que estamos viviendo un momento en que los fascismos están avanzando mucho y de forma muy civilina se van metiendo algunos argumentos y que están haciendo mucho daño y les llega a los adolescentes.
Els alumnes han compartit el procés de creació en el programa Arizones de Radio Far, que s'ha gravat avui en directe al pati de l'escola. Mama Fiera també ha proposat als alumnes que aquesta cançó formi part de les reivindicacions a Menorca del 8 de març.
7 i 47 minuts, gairebé i 48, i ara parlant d'economia, de turisme i també de territori, perquè ja sabeu que el territori s'hi vincula molt amb aquests sectors econòmics de les Illes Balears. I del Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha desestimat el recurs de la naviliera baleària que demanava suspendre la quota màxima de vehicles que poden accedir a l'illa d'Eivissa durant l'estiu. El Consell estipula que el topall per entrar-hi, és a dir, el límit, per entrar-hi i circular-hi és de 20.000 cotxes cada dia.
Balearia assenyala, però, que la resolució fa referència només a les mesures cautelars que havia sol·licitat i que no entra a valorar el fons del procediment que asseguren seguirà el seu curs i es resoldrà en sentència. El Consell d'Eivissa es congratula per la desestimació del recurs i recorda ara que cal fixar el màxim per la temporada de 2026.
Estem negociant ja per aquest any i per l'any que ve el límit màxim de vehicles. Entrem en una nova fase. Les navieres han entès que aquesta normativa ha vingut per quedar-se i nosaltres també estem disposats a fer sessions i a fer a l'abast, debat, no només parlant de rentacars, de caravanes o de cotxes que venguen de fora, sinó a parlar de la mobilitat interna de Silla i Eivissa, posar amb autobusos nous a partir del dia 1 d'abril. Per tant, hem de fer una visió més àmplia, amb això estem d'acord amb les navieres.
Aquest que acabeu de sentir és el conseller del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, i no deixam les pitius perquè hi ha preocupació entre el veïnat de Talamanca i l'Illa Plana pel trasllat de la sala de festes Lio Eivissa a l'hotel Eivissa Corso. Aquest nou espai tindrà capacitat per a fins 500 persones, segons expliquen el veïnat Clàudia Roig.
La discoteca Lio es traslladarà ja a la temporada de 2027 a l'hotel Eivissa Corso i deixarà la seva actual ubicació a Marina Eivissa. Això ho asseguren els veïns que han obtingut aquesta informació després de reunir-se amb el director artístic del Lio, Joan Gràcia. Un nou grup hoteler ha comprat l'establiment i també s'hi construirà un aparcament subterrani a la part de darrere. Alguns veïns estan preocupats per l'augment del trànsit i per la remor que es pugui generar.
Es bastante molesto en verano cuando uno quiere descansar y quiere llegar de casa a estar tranquilo sin más. Y que te pongan una discoteca al lado, la verdad que no lo veo muy bien.
Segur que serà una molestia. Hi haurà remor, hi haurà cotxes, hi haurà crida.
En el seu moment, encara que pareixi que hi ha gent que es queixa segurament, hi ha vingut una discoteca que va estar molt de temps.
L'Ajuntament d'Eivissa no ha volgut fer declaracions, però assegura que el projecte compleix amb la legalitat i tenen totes les llicències. El Consell d'Eivissa ha puntualitzat que la Comissió d'Ordenació Turística va emetre un informe favorable per unanimitat per remodelar l'hotel amb una inversió de 12 milions d'euros. El projecte inclou una reducció de places que passen de 342 a 308. Recorden que serà l'Ajuntament d'Eivissa qui haurà de donar llicència d'activitat, cabuda i horaris perquè s'hi instal·li la sala de festes.
I no deixant de parlar d'Eivissa, perquè el Consell ha obert un expedient sancionador a 4 habitatges per lloguer turístic il·legal.
Inicialment, i els hi aplica mesures cautelars que prohibeixen continuar aquesta activitat i avisa els que comercialitzen aquestes 4 cases que l'incompliment d'aquestes mesures pot derivar en responsabilitat penal.
I parlàvem ara, continuant parlant del sector turístic, en concret, si parlàvem del turisme o de l'activitat turística aquí a les Illes Balears, ara parlant de les implicacions que tenen les empreses hoteleres illenques, volien dir, a l'altre capdamunt, perquè en concret Melià Hotels insisteix que no té intenció de retirar-se de Cuba, malgrat la situació econòmica i energètica greu que travessa aquesta illa. Així ho ha assegurat Gabriel Lascarrer, que ja sabeu que és el president de la cadena hotelera d'origen mallorquí, i ho ha fet en la presentació dels resultats de l'any 2025.
Esquerrer ha destacat que, tot i les circumstàncies, els ingressos procedents de Cuba han estat d'uns 11 milions d'euros aquest darrer any. La xifra representa només un 2% del benefici brut del grup, que ha superat per primera vegada la seva història els 200 milions d'euros. Melià gestiona prop d'una trentena d'hotels a Cuba i aquest darrer any ha integrat un pla de contingència i ha tancat temporalment 3 dels seus establiments com a pas d'un procés d'adaptació a les condicions actuals.
L'endemà de la desclassificació dels documents del 23F, i ja sabeu que també va ser ahir que va morir l'excomandant de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, un dels principals implicats en l'intent colpista de l'any 81, i de l'endemà que succeís tot això, Alberto Núñez Feijo demana el retorn de Joan Carles I a Espanya.
Si el rei lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano que con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinàriament positiu.
Paraules aquestes de Feijóo que han causat, han provocat una torrentada de paraules de reaccions al Congrés.
El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaño, diu que la decisió sobre el possible retorn del rei emèrit no és competència de l'executiu.
Es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición.
Això relacionat amb la sortida a la llum del document desclassificat del 23F i precisament relacionats amb la memòria històrica, han sabut avui que en poc més de 24 hores Memòria de Mallorca ha recol·lectat tots els doblers necessaris per fer front a les costes judicials imposades pel Tribunal Suprem en el procés judicial per enderrocar el monòlit de Sa Feixina de Palma. Feim ara ara canviem de sintonia per parlar d'una sèrie d'informacions en format més breu. Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han tombat amb els seus vots al Congrés dels Diputats per segona vegada ho han fet dos decrets proposats pel govern central. El conegut com escut social, que incloïa la moratòria antidesnonaments a famílies vulnerables i la prohibició del tall de subministraments bàsics.
A canvi, sí que han tirat endavant uns altres dos, el de la revalorització de les pensions i les ajudes per a les víctimes d'Adamuz i Gelida. El bloc de dretes ha defensat que la moratòria antidesnonaments afavoreix l'ocupació d'habitatges. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ho ha explicat fora de l'hemicicle.
Otro más, otro real decreto en el que incluían el aval a la inquiocupación, que no ha salido adelante, y otro real decreto en el que querían controlar los precios sin ningún tipo de control y sin control del Parlamento, y por tanto tampoco ha salido adelante.
El socialista Patxi López ha dit que hauran d'explicar per què estan en contra de mesures que ajuden els més vulnerables.
Pudiera ser que decayera el escudo social, pero es que vuelvo a decir lo mismo que digo siempre con estas cuestiones. Quien tiene que dar explicaciones de por qué vota en contra de políticas que protegen a la gente, que protegen especialmente a las más vulnerables, son ellos.
Alguns dels socis de l'executiu demanen la divisió del decret si això serveix perquè les mesures socials que inclou tirin endavant, mentre d'altres consideren que aquest decret no s'hauria d'aixapar.
I primer acte públic de Yolanda Díaz l'endemà d'anunciar que renuncia a presentar-se com a candidata a les pròximes eleccions generals. Ha estat això durant la signatura amb els sindicats d'un protocol per a les persones trans en l'àmbit empresarial.
Els partits a l'esquerra del PSOE cerquen un líder. Mentrestant, el Congrés avui han seguit les reaccions a la seva renúncia i també el futur de la coalició d'Esquerra. Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Àgueda Micó, de Compromís.
Que vayamos con la calculadora. O sea, emocionar está bien, las frases motivacionales quedan muy bien, pero yo le pido humildemente a la izquierda orden y cálculo.
Respeto máximo a sus tiempos y respeto máximo a las decisiones. Para que les salga bien, yo lo que les diría es que tengan en cuenta a toda su militancia, que tengan en cuenta a la gente que da apoyo a esos proyectos, porque es la mejor forma de consolidar liderazgos.
I el Tribunal Suprem ha rebutjat anul·lar la sentència condemnatòria a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets.
Dues magistrades han emès un vot particular a favor d'anul·lar la sentència. A partir d'ara, García Ortiz pot recórrer en contra davant el Tribunal Constitucional.
Brussel·les ha publicat l'acord sobre Gibraltar assolit el passat mes de juny entre la Comissió Europea, Espanya i també el Regne Unit. Aquest pacte inclou la desaparició de la tanca, la circulació sense passaport i controls d'entrada i de sortida.
L'acord per a la lliure circulació de persones beneficiarà 15.000 treballadors transfronterers que viuen a Espanya i fan feina a Gibraltar. El ministre d'Afers Exteriors qualifica el tracte d'acord històric i assegura que suposa una nova etapa en les relacions entre Espanya i el Regne Unit.
Con el tratado desaparece la verja, el último muro de Europa continental. Y, por supuesto, España mantiene y protege su reclamación de soberanía. Este acuerdo abre también una nueva etapa en la relación entre España y el Reino Unido.
I a l'àmbit internacional, Hillary Clinton ha declarat davant el Congrés dels Estats Units pel cas Epstein.
L'exsecretària d'Estat dels Estats Units i dona de l'expresident Clinton, qui va mantenir una relació amb el depredador sexual, segons demostren els arxius d'Epstein, ha dit que no tenia coneixement dels delictes de Jeffrey Epstein ni de la seva parella i còmplice, Ghislaine Maxwell.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En la mà de... els pams, però hi faran piscina. No hi volen trobar bord, ni tampoc a cap vecina. No hi volen morts de fam, només carteres plenes. Es vol de llapa culs que no estiguin brus d'arena. Ai, muereta meua.
I després de diversos avançaments, avui ha vist per fi la llum el nou disc del Menorquins Rudimentari. Amb el seu rigui reivindicatiu, presenta l'àlbum Malherba sempre creix. Bé, ja podeu veure ben clar que aquest títol és un joc de paraules, perquè en lloc de dir Malherba mai mor, Rudimentari diu Malherba sempre creix.
A cala rata hi pots passar.
Aquest que sentim de fons és el tema Cala Rata, inclòs en aquest darrer àlbum. El grup fa evident en les seves lletres una vegada més el seu toc crític contra l'especulació i el que considera que suposa la destrucció de Mallorca.
I qui també està d'estrena és aquest altre.
És Anna Ferrer, qui tenim de fons, que ha presentat el tercer single del seu nou disc, Pa. La cançó porta per títol Yeri Yeri, un tema en armeni acompanyat d'un videoclip on es veu un munter de gent al voltant d'una taula menjant de manera compulsiva.
I posau atenció ara a això altre que ara sentireu. S'acosta el dia de les Illes Balears i aquesta casa, Ibeta Ràdio, fa festa doble perquè farem 21 anys d'emissió i és per aquest motiu que es posa en marxa a partir de demà mateix una programació especial que durant 4 dies acostarà l'herbeu de la ràdio pública al carrer. També, dia 1 de març, es posen en marxa les emissions de DAB Plus a totes les illes. Aquesta és una fita capdavantera a les ràdios autonòmiques d'arreu de l'Estat que arriba de bracet del projecte Ibetres Música, un espai multiplataforma gràcies a la qual la creació, volien dir, musical i que tindrà un altaveu per mostrar les seves propostes. Novetats, per tant, com dèiem, en 4 jornades de programació en directe i concert del Despassatge Sagrera de Palma i programes com Tentol i també La Gran Vida. Són les 8 del vespre i això vol dir que és el moment de repassar el principal titulars d'aquest dijous, dia 26 de febrer, en què l'helicòpter de salvament marítim ha rastrejat al sud de Cabrera per cercar 81 persones que viatjarien en 3 embarcacions diferents i haurien desaparegut, segons l'ONG Caminando Fronteras.
Ho han fet després de rebre l'alerta dels familiars que asseguren que no n'han tingut notícia d'ençà de diumenge passat. Entre els desapareguts hi hauria 10 dones i 2 infants de molt poc temps. La delegació del govern assegura que els avions de Frontex s'afegiran a les tasques de rastreig en la propera sortida.
I el govern ha fet saber que hi haurà més places per a joves extutelats que gestionen els consells insulars.
A l'abril, les places de la xarxa d'emancipació passen de 206 a 245. Segons la directora general d'Infància, Catalina Isern, la manca d'habitatge afecta tota la societat.
Ha estat l'accés a l'habitatge, realitat que se reflexa a totes les persones de les illes, joves de les Illes Balears, i donada la situació de vulnerabilitat del col·lectiu extutelat, pues, s'agreuja encara més.
Educació implanta la zona única gairebé tots els municipis de Mallorca i de Menorca per al proper curs.
El procés d'escolarització pels infants de 0 a 3 anys arrencarà el 13 d'abril amb 1.200 places gratuïtes més en l'oferta. Per a la resta d'etapes, tot començarà dia 4 de maig. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha anunciat que Palma comptarà amb una única zona d'escolarització i serà la primera vegada que hi s'introdueixi aquest canvi a ciutat. I només això, sinó que també afectarà altres municipis de Mallorca, llevat de 5.
Quins seran els beneficis? D'una banda, un ajust millor de la realitat educativa dels centres i, per altra banda, possibilita la lliure elecció de centre per part de les famílies.
A Felanitx s'han trobat els cadàvers d'un home de davant 50 anys i de la mare, que en tenia una 80.
Ha passat en el seu domicili de Porto Colom. La Guàrdia Civil investiga les causes de la defunció. Per ara no se descarta cap hipòtesi. N'ha parlat la batllessa de Felanitx, Catalina Soler.
Esperàvem anar per ells i tot això, però sí que es quedava, però sí, com van dir, no hi havia senyal de res més que moltes pastilles per allà i això.
La Guàrdia Civil ha detengut per ara 5 persones a Palma presumptament relacionades amb un delicte de robatori de patrimoni a cases de Reu de la Part Forana de Mallorca.
L'operació s'ha desenvolupat en un edifici del carrer de Manuel Azaña i en un altre de l'Avinguda de Mèxic a la barriada del Nou Llevant.
I una altra operació en aquest cas de la Policia Nacional s'ha fet contra una organització especialitzada en robatoris violents, habitatges de luxe, xalets a distints punts d'Espanya i també a Eivissa.
On hi han actuat a una desena de cases, entre elles la del futbolista italià Marco Verratti. En total es feren amb un botí de més d'un milió i mig d'euros en joies, bosses o rellotges de luxe. Hi ha 5 detinguts.
I el ple de l'Ajuntament de Palma avui de matí ha passat això.
Necesitamos garantizar su seguridad por delante de cualquier cosa.
És el tinent de Batla de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet, escoltant o sentint algun dels retrets dels afectats pel desallotjament de l'antiga presó de Palma, que han pres la paraula aquestes persones per mostrar el seu descontentament a causa de la falta d'alternatives residencials.
Demà l'Ajuntament de Palma farà saber quantes persones ha identificat durant aquests 2 dies de registres. Cort assegura que cerca alternatives, però que l'objectiu ara és garantir la seguretat.
La igualtat és el partit clau. Continuam obrint camí. Aquest és el lema de la campanya del 8M per enguany.
La igualtat és el partit clau. Continuam obrint camí.
És una campanya que ha comptat amb 2 esportistes ben conegudes, Catacoll i Alba Torrents, que són les cares visibles de la campanya institucional d'enguany, que s'ha presentat